a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis aquests minuts darrere a COPE Lleida. Mira, avui tenim entrevista per parlar de la ciutat. Sí, està amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Alcalde, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, benvingut. I em consta que és la primera entrevista per començar el curs.
Exacte, aquí m'estreno. Vull dir, content d'estar aquí a casa vostra una vegada més.
Com ha anat l'estiu?
Bueno, estiu llarg.
De calorós.
Fet, encara hi som a l'estiu, eh?
Sí, sí, encara hi som.
Les vacances curtetes, perquè de fet només n'he fet 10 dies, no? Però bueno, ja està bé, és un privilegi poder fer 10 dies de vacances i sobretot compartir aquests moments amb la família i, bueno, reviure altres moments, no? Quan tens a les filles al costat, però sempre acabes parlant de coses que van passar fa 2 anys i fa 5 i fa 10, no? En fi, però també hem parlat de futur, clar, sobretot elles, que estan en un moment molt dinàmic de la seva vida, no?
Veig que el curs polític, igual que el de ràdio, igual que el de les escoles, és de setembre a juliol, com el que diu. Comencem curs. No sé si és una cosa que necessitem les persones, dir, bueno, escolta, comencem curs i vinga, ens marquem unes fites a curt, mig i llarg termini. Per aquest nou curs, que no any, però per aquest nou curs, quins són els eixos que l'alcalde vol incidir més de la ciutat?
Bueno, jo m'alineo amb el que la ciutadania també em demana, no? És la dimensió de la quotidianitat, no? El que s'ha de fer el dia a dia, no? El dia a dia del manteniment, el dia a dia d'anar millor a la neteja, el dia a dia d'endreçar els parcs i els jardins, no? El dia a dia al voltant de la seguretat, el dia de que l'administració funcioni, que sigui amable, empàtica i que atengui les consultes i les propostes i suggeriments que els lleidatans i les lleidatanes ens fan arribar, no? És aquesta primera dimensió, de dir, bueno, hem obert un curs escolar on s'ha fet una inversió de 450.000 euros en diferents centres educatius, que han fet públic, no? Que fem una inversió de 23 milions d'euros en centres educatius i amb polítiques educatives, i això està bé, però el dia a dia és pintar l'aula, no? El dia a dia és arranjar aquell artefacte de parc infantil que s'ha espatllat, no? O que s'ha de pintar. Bueno, aquest és el dia a dia i és el que ens preocupa i ens ocupa la major part del dia, no? Aquest matí s'està fent el barri-barri, que s'ha reprès com a programa de repàs amb certa intensitat de les qüestions que s'han de resoldre, però el dia a dia també és avançar amb civisme i el dia a dia també és avançar amb convivència, i això també és un dels eixos en els que en els propers dies i mesos ens hi posarem de valent, no? Entre altres coses perquè presentem el pacte per al civisme, una estratègia per reforçar la convivència entre comunitats, entre persones, entre veïns i veïnes, no? Des de la diversitat, però sobretot també entenent que nosaltres tenim una cultura, tenim una tradició, no? Tenim una forma de gestionar i d'entendre l'espai públic, és el que volem que es respecti i que ho ha de fer tothom, no? Perquè és aquell espai que compartim. El dia a dia també és atendre les possibles inversions que puguem atreure fruit del desenvolupament de la mateixa ciutat, no? Els nous sectors industrials, en fi, oportunitats que generem, no? La gent jove, no? L'emprenedoria, en fi, tot això, no? El dia a dia al final d'un alcalde és tot això, t'ha marcat, una mica,
sí, sí.
Quins són aquells eixos. Però,
no, són eixos molt importants.
Són molt importants, no són d'impacte immediat, però sí que treballant, no? Com diem, no? De mica en mica s'omple la pica, és a dir que perseverant segur que tenim bons resultats.
Tema de manteniment de la ciutat o neteja de la ciutat, sé que estem immersos en tema de renovació de contracte, no sé com està aquest tema.
Estem en fase de valoració de les pliques que s'han presentat 3 empreses, és un contracte dels més importants, vaja, no, segurament és el més important que fa una administració local sempre. En aquest cas, la Paeria ja ha llançat un contracte pels propers anys que suposa un abans i un després des del punt de vista de la inversió, de l'aplicació de sistemes de gestió de la neteja, de la gestió dels residus, que són molt avançats, no? Estem esperançats, no? En el sentit que a principis de l'any que ve aquest contracte hauria d'estar en marxa i s'ha de notar claríssimament una millora, no? Ara bé, no n'hi ha prou. Ja ho dic aquí, no n'hi ha prou amb invertir en neteja, eh? No n'hi ha prou amb invertir en netejar els carrers amb aigua, no n'hi ha prou amb aplicar tecnologia als contenidors, no?, per gestionar millor els residus, no n'hi ha prou, no?, amb que l'administració i els hidratants i hidratanes a través dels seus impostos facin l'esforç, no? Hem d'avançar també en termes de respecte. Uh-huh. Acabo d'arribar amb aquesta entrevista, el contenedor de cartró que hi ha al carrer Acadèmia està desbordat i a més amb elements de cartró a terra, no? Clar, estem a mig matí, no? No és normal. Possiblement aquest cartró es troba amb cartró que no s'ha plegat, no s'ha doblegat, no? Que lo fàcil és deixar-ho ja a terra i no provar de posar el cartró a dins. Això no vol dir que no es netegi, això no vol dir que no es reculli el cartró, això no vol dir més que hi ha algú que de forma incívica ha deixat el cartró a terra perquè és el més còmode, no? Clar, si un veí o una veïna d'aquest carrer passa, doncs, a la una i veu el cartó a terra, pensarà quina ciutat més bruta tenim, no? És fàcil pensar això, però hem de pensar especialment que hi ha hagut algun llort que ha deixat el cartó a terra o ha deixat la bossa de l'orgànica a terra o ha fet allò que no s'havia de fer. I quan dic això, vol dir que hem de prendre també mesures garantistes, i aquestes mesures garantistes la nova ordenança del civisme, que la regidora Morón està a punt de presentar-nos, que incorpora una sèrie, una actualització, diria, d'aspectes que s'han de tenir present en el dia a dia de la ciutat, que és una crida, no?, a la ciutadania, en el sentit que això és el que hem de fer, hem de seguir aquestes normes de comportament que ens dotem, però també vol dir que si no ho fas, la pagues, eh? Si no compleixes, has d'assumir les responsabilitats. Clar. I les conseqüències.
Clar. Ahir vam fer tertúlia de polítics i, mira, com moltes vegades els dic, escolta, demà tenim l'alcalde assegut aquí a l'estudi, si els hi voleu aprofitar per fer alguna pregunta. Bueno, vam parlar de tema de neteja, ho va posar sobre la taula Vox, i també va sortir sobre la taula, doncs, el tema de la seguretat, el tema dels actes que hi ha hagut aquest estiu, i el tema de la seguretat, que van preguntar per ells Partit Popular i Vox també. Em consta que des de la Paeria es porten unes xifres en les que hi ha cert optimisme.
Sí, estem optimistes. Jo soc de mena.
No sé si és el que percep, és a dir, no sé si s'ha d'explicar millor, perquè la ciutadania potser no ho percep així.
Bueno, hi ha un factor important en matèria de seguretat que efectivament és la realitat, els fets i les percepcions, no? Com valores tu el fet de que hi hagi determinats espais, diguem-ho així, plataformes de comunicació, xarxes socials, que de forma constant maximitzen, no?, situacions no volgudes, no? Per exemple, una baralla entre dues persones no és un problema de seguretat, això s'ha d'entendre, és un problema de convivència. Si tu veus un vídeo que roda per les xarxes de dues persones que s'abarallen, pot contribuir de forma clara a una percepció negativa sobre la seguretat a la ciutat, no? Aquesta baralla s'ha produït, per exemple, a les 4 del matí, que no hi ha ningú al carrer, que un veí ho ha gravat des d'un balcó perquè s'ha despertat, no? I això circula per les xarxes, no és una bona col·laboració a efectes de situar la realitat, no? I la realitat és que aquest estiu s'ha produït un 7% menys de fets delictius que l'any passat. I la realitat és, però no són dades de l'alcalde La Rosa, són dades de les fonts oficials, no? Del Ministeri d'Interior, Mossos d'Esquadra, hi ha hagut una rebaixa amb caràcter general a tots els fets delictius i a vegades jo també he arribat a pensar que ara la gent ja no denuncia, no? I tampoc és així, perquè així ho donen testimoni els agents de seguretat, no? Tant, hi ha hagut una reducció de fets delictius important aquest estiu, 7% menys, i això ve avalat per les fonts oficials, no? Vull dir, això ho diu el comissari de policia, ho diu el tinent coronel de la Guàrdia Civil, ho diu el comissari de Mossos, ho diu l'intendent de la Guàrdia Urbana, vull dir, no? Perquè com a alcalde els hi pregunto, no? O sigui, al marge de les dades els demano reflexions, valoracions, no? I en aquest sentit avancem, no? Una altra cosa és la percepció que se'n tingui. Ara, és un tema general, perquè aquest estiu, que també he tingut l'ocasió de parlar amb alcaldes i alcaldesses de diferents ciutats, doncs hi ha ciutats allunyades, de Lleida, amb governs d'altres partits polítics, i que et diuen exactament el mateix. És a dir, hi ha un decalatge entre la percepció i la realitat que s'ha de gestionar. Dit això, més presència policial al carrer, més guàrdia urbana de proximitat, més contundència. No es parla de l'eficàcia policial, per exemple, no? Fixa't bé, ara t'explicaré un detall i ho escoltaran els nostres oients. Aquest estiu s'han produït uns apunyalaments, concretament al llarg d'un cap de setmana. El primer, entre la nit del dissabte i el diumenge, se'n van produir dos. Els dos estan detinguts. Dos detinguts. Això és un escàndol a través de les xarxes socials, etc. Por, no? Generació... Tal. A Girona va passar exactament el mateix. Exactament el mateix. Dos apunyalaments, ningú n'ha parlat. Què vull dir? Bueno, sabem on estem, i tenim clar que hem d'avançar amb una comunicació empàtica, hem d'explicar les coses com són, no? I a més hem d'explicar que la nostra policia, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra allà fan la seva feina. I quan dic el que la fa la paga, vol dir que es produeixen detencions. És a dir, quan hi ha incidents importants o no tan importants, es produeixen detencions. Per tant, la policia agafa, porta a les presumptes autors, els porta al jutjat i allí passen a disposició judicial. Alguns entren en centres de menors, perquè també tenim algun menor, altres passen a presó provisional, altres passen amb càrrecs i llibertat amb càrrecs, no? Bueno, en fi, l'important és que tots els poders funcionen i vagin a la mateixa línia. Però aquesta és la realitat. Per tant, jo m'he de creure el que em diuen i ho he de traslladar a l'opinió pública, però sé que a Vox i al PP no els agrada que la ciutat redueixi els fets delictius perquè trenqui el seu discurs, especialment a Vox. Trenqui el seu discurs. I això, bueno, en fi, també ho hem d'anar explicant.
Bé, avui ens quedaran molts temes al tinter, sí, evidentment, perquè tenim menys temps. Sí que hi ha un altre tema que va sortir sobre la taula globalment, després ens podem aprofundir, sí, tant com vulguem, que és el tema de l'esport de Lleida.
Sí.
De l'esport a Lleida podem parlar del futbol, del bàsquet, de les instal·lacions municipals, de com es gestionen, de com s'usen, de qui les paga, etcètera, etcètera. Em consta que ja l'Ajuntament ha arribat a un acord amb el Força Lleida pel tema del conveni, que s'estén ara sí, de manera formal, per 4 anys, per a ús del Barris Nord, però amb el manteniment a càrrec de l'Ajuntament.
Els equipaments municipals, els equipaments esportius municipals, hi passen més d'un milió de persones cada any. I teníem els convenis caducats amb tothom, no? Vaig demanar al regidor d'Esports i al seu equip que fessin una actualització dels convenis per deixar clar les responsabilitats que assumeixen uns i uns altres, no? Els equipaments esportius municipals s'han pagat amb ajudes, però majoritàriament també amb els impostos dels lleidatans. I les lleidatanes ja estan a disposició de forma gratuïta per tots els clubs. I això també interpel·la la responsabilitat. L'actualització d'aquests convenis, que no és només amb el Força Lleida, sinó també ho és amb el hockey, ho és amb l'AEM, ho és amb molts altres equips de diferents disciplines, permet que les regles del joc estiguin clares. Tu te n'encarregues d'això, nosaltres ens encarreguem d'allò altre. De què se n'encarrega l'Ajuntament? De manteniment de les instal·lacions, les inversions que s'han de fer, de les millores que es van produint. Ara, en aquests moments, tenim una línia d'inversió a les instal·lacions esportives municipals de 2,5 milions d'euros, no? I d'allí anem fent tot el que anem fent. Renovació de la il·luminació, millores en sistema de clima, projectes en la renovació de vestidors, gespa renovada, per exemple, que és de forma immediata comencen les obres al camp del Gardeny, així una cosa i l'altra, no? I aquí és el pacte, aquest és el pacte, i aquest és el pacte de ciutat, i això hauria d'abastar a totes les instal·lacions esportives municipals, perquè a més no tenen el règim d'exclusivitat un club o un altre sobre les instal·lacions, poden jugar diferents equips, equips, poden jugar a diferents disciplines, si és un cas d'un pavelló, etc. I amb això estem.
Aquest és el tipus que es volia pels inquilins del camp d'esports.
Exacte, sí, el camp d'esports és una instal·lació municipal.
Sí, d'aquest tema no en podem parlar en profunditat.
Segons tot el que està judicialitzat no m'hi puc referir, però la lògica, que la puc explicar, és que en el moment de que el Lleida té veritables dificultats econòmiques, el sentit comú és que la gestió del camp d'esports l'assumeixi l'Ajuntament, tal com ha dit un jutge, per altra banda, perquè hi ha un jutge que ha dit la gestió del camp d'esports és municipal i l'ha de fer l'Ajuntament, però això, per tant, el que vam oferir és signem un conveni, decisió d'ús de les instal·lacions, nosaltres ens en fem càrrec del manteniment del camp d'esports, que és l'equipament més gran de la ciutat i que requereix molta atenció, i a partir d'aquí, d'alguna manera és una ajuda directa sobre l'equip que ara està assumint aquesta responsabilitat.
El que passa és que hi ha molta gent que no entén que empreses o equips professionals rebin aquest tipus d'ajuda. És a dir, equips ja del... Clar, el Força Lleida està a l'ACB, o sigui, ja no pot estar més amunt. El futbol, doncs, ja són equips, clubs que maneguen diners. Després, la seva gestió, doncs, en podem parlar.
Sí, tant.
Potser aquest tipus d'equips se n'haurien de fer càrrec de les instal·lacions a les que juguen.
És una opció.
I l'Ajuntament estalviar-se aquests diners...
És una opció.
Per exemple, tot el tema de base, etcètera,
etcètera. Sí, sí, és una opció. És a dir, hi ha una fórmula que la pots plantejar, que és el règim de concessió. Per les persones que ens estan escoltant, un conveni de cessió d'ús d'instal·lacions vol dir que tu vas a jugar i tu has de tindre tot enllestit i tot endreçat perquè la paeria ho manté, i després hi ha el règim de concessió. La concessió és un dret d'ús en exclusiva, però que les obligacions te les trasllada. És a dir, tu pots tenir la gestió d'un equipament esportiu, te'n fas tu càrrec de les inversions, del manteniment, etc. Tu l'explotes comercialment, etc., etc., amb unes condicions. I això, la lògica també seria que aquells clubs d'èlit que té la ciutat poguessin arribar a aquest punt. Però, per exemple, el Força Lleida o el Jaiopos juga en un pavelló que també juga en altres equips de bàsquet, juga el Robles femení, però també juga, clar, que és la mateixa estructura de club, no? Però també juga el Pardinyes, no? Per exemple. Llavors, aquí ve la complexitat, no pots donar la concessió amb una certa exclusivitat quan tens altres equips que estan fent o altres clubs que estan fent ús d'aquestes instal·lacions. Però el règim pot ser doble, Jo et deixo que vinguis a jugar, no et costa res, tens tot a punt, i una altra cosa és que tu siguis el responsable de la instal·lació obligant-te a complir amb tot el que hi ha pactat i que sigui objecte del contracte que acabes signant amb la paeria.
Bueno, no sé si queda la sensació de que les coses poden ser més fàcils del que són.
Sí, evidentment. Jo sempre ho dic. Ricard, les coses poden ser molt fàcils perquè dues persones en una taula poden seure a entendre's, no? I col·laborar, no? Dins dels límits que tenim, no? De la capacitat de maniobra, la capacitat pressupostària, no? Però les voluntats sempre hi són, no? Jo estic encantat de que la ciutat tingui diversitat de clubs, d'iniciatives esportives que vulguin utilitzar les instal·lacions municipals, no? I a mi m'afalaga, no? I la meva responsabilitat és que totes les instal·lacions estiguin a disposició, de que totes les instal·lacions tinguin el mateix tracte, de que tothom cuidem les nostres instal·lacions, que en base a l'esport puguem fer un veritable discurs al voltant del civisme i la convivència, no? La cohesió social. Jo quan veig amb aquests infants o adolescents que surten al camp, que són procedents de diferents cultures, de diferents sensibilitats, que al camp van tots a una, que segueixen les instruccions de l'entrenador o del capità, no? Això ens omple d'orgull. No?
Aquests són els valors bàsics de l'esport. Aquests són els que s'han de cuidar més.
Evidentment, i l'esport requereix ser transparent, l'esport requereix ser honest, l'esport requereix una bona governança, l'esport requereix un lideratge que sigui empàtic, no? que sumi sensibilitats i que no treballi sobre el conflicte o sobre les diferències, no? Jo crec que al final l'esport és un gran canal que ens ha de permetre construir entre tots l'esport vinculat a l'educació. És un gran canal per fer una millor ciutat.
Ja per acabar, Esquerra preguntava per què li vol donar la puntilla al Lleida Club de Futbol, arrel d'aquestes darreres històries. Ja sé que es pot parlar fins on es pot parlar, però em venia a la ment també Si això ho plasmem com en una taula, que s'asseuen dues persones, es diu que normalment dos no discuteixen si un no vol. Si en aquesta taula s'està discutint és que les dues parts segueixen volent discutir?
No, hi ha una cosa que l'hem de tenir molt clara. L'Ajuntament de Lleida, el govern municipal, té l'obligació de preservar el patrimoni públic. Té l'obligació. I això és el que fa l'Ajuntament. Segon, l'Ajuntament està demanant responsabilitat avalada per una resolució judicial. I a partir d'aquí nosaltres ens hem posat sempre a disposició del club. Jo no vull donar la puntilla a ningú. Mira, jo porto més sang del Lleida que els senyors d'Esquerra Republicana, que són uns embusteros, perquè el que volen és, arrel d'un conflicte que s'ha produït entre la primera institució de la ciutat i un club de futbol, volen entrar en subpolític, i això ho estem veient tots, no? Els senyors d'Esquerra Republicana tenen més informació sobre el que pensa fer el senyor Marc Torres que qualsevol altre, no? I jo demano i dic i opino que una cosa és el sentiment, una cosa és el club, una cosa és la història, no? I una altra cosa són els gestors. El sentiment no el gestionen ni el representen els seus responsables. El sentiment existeix, perquè existeix a l'afició, existeix a la ciutadania. La ciutat està enamorada del que ha suposat el Lleida. Jo sóc fill del Lleida original, no? Mm-hmm. Dic moltes vegades.
Sí.
No renunciaré mai al sentiment que em suposa, no?, veure la foto del meu pare cada dia al meu despatx. Hi ha algú que vol embrutar tot això. Bueno, hauran d'assumir les seves responsabilitats, perquè em consta que tot això no ha acabat aquí. Per tant, nosaltres, mà estesa, hem posat damunt de la taula un conveni perquè Lleida pugui jugar tots els anys que vulgui, no? I que, a més, sumi suports, sumi sensibilitats, no? I al final, bueno, jo només vull acabar una cosa, Ricard, perquè també si les persones que ens estan escoltant els interessa, jo vull recordar que fa uns mesos enrere se m'acusava que tot el que jo estava fent, o que estava fent la paeria, era per facilitar que un altre club pugui jugar al camp d'esports. És o no?
Sí.
I ha intervingut la paeria perquè l'Atlètic Lleida jugui al camp d'esports?
No, això és un acord que han manegat des del Lleida Club de Futbol.
Evidentment. Per tant, vull que la ciutadania entengui, els oients de la cadena COPE entenguin que sense que nosaltres intervinguem d'allò que se m'acusava, ells mateixos s'han convertit en la gent necessària perquè això pugui ser. Si l'Atlètic Lleida, i ho dic així de clar, està jugant al camp d'esports, és perquè el senyor Marc Torres ha volgut. El mateix Marc Torres que va fer declaracions inversemblants en una roda de premsa dient que tot el que la paeria està fent és perquè l'Atlètic Lleida pugui jugar al camp d'esports. Que doni explicacions, que expliqui quins són els acords, que expliqui si és que a canvi de que l'Atlètic Lleida estigui jugant al camp d'esports està cobrant uns diners per l'utilització d'una instal·lació pública municipal, que ho expliqui. Transparència, que ho expliqui.
Bé, doncs, al final
sí,
el futbol és passional, el futbol és passional, sí. I és veritat que és potser el problema menys important que té la ciutat, però com que és passional, doncs és veritat que a les xarxes en parla molt, però sí. Aviam, el dia a dia de qualsevol ciutadà no passa pel futbol,
és veritat,
passa també per d'altres coses, que és el que parlàvem al principi de l'entrevista, està clar.
La ciutat té la seva dinàmica, en pocs dies demà celebrem la Diada, parlarem de llengua, demà parlarem de la defensa, jo parlaré de la defensa de la llengua, també les institucions europees, no? Parlaré de l'impuls del pla de l'impuls del català, que aquesta setmana també ha estat notícia perquè hem posat en marxa un microsite d'impuls de la llengua, que es pot consultar en 9 idiomes, i amb tota una difusió de les eines que tenim, no? Perquè penso que el català ha de ser un element de cohesió. Bueno, doncs això és el que demà celebrarem, ne parlarem. D'aquí 4 dies comencen l'obert del Centre Històric, a continuació venen les festes de tardor. Tenim una nova fira de Sant Miquel en marxa, no? Una MOS, no? El Saló de l'Automòbil, que aquest any la ciutadania veurà que jo ja adverteixo que no veurà tractors aquest any a la fira, perquè la fira professional del món rural, el món agrari, es veurà al novembre amb un nou projecte. La ciutat avança, la ciutat ambiciona, no? Generar i crear, construir una millor ciutat amb la suma de tothom.
Mm-hmm. Doncs ha estat amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona diada i bon curs polític.
Molt bona diada i que tingueu un bon curs periodístic.
Copa Lleida. Doncs apa, de nou al bell mig de la setmana. El que fem és parlar de llibres. Ho fem des de, bueno, des de la Biblioteca Pública de Lleida. Ho fem des dels estudis de Copa Lleida, evidentment. Dic des de la biblioteca perquè ja saps que l'espai ha llibrerat, el dirigeix la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Anabel Ramos és la persona que també et recomanarà la teva propera lectura si és que necessites ajuda per decidir què llegeixes. De manera personalitzada, si la busques i la trobes a la biblioteca i res, et farà tres preguntes i ja està, i et recomanarà tres opcions i tu tries, o de manera genèrica. Escolta, ja em consta que hi ha persones que ens escolten que, home, si no tots, intenten anar llegint les propostes que es van fent aquí per tocar molts pals. Molts pals vull dir molts temes diferents, però no... Perquè, a més, l'Anabel sí que ens porta, al llarg de tota la temporada, molta varietat d'èpoques, d'escriptores, d'escriptors, de maneres d'escriure, de gèneres i de tot plegat. I em consta, insisteixo, que hi ha persones que ens escolten que diuen, escolta, jo vaig a intentar pues, cada mes o cada... Sí, cada mes un o dos dels que diu. A veure, bueno, és com un grup de lectura,
sí.
El que passa és que no ens veiem. No sé si haurem de fer un grup de lectura de Copa
Lleida.
A la ràdio,
t'imagines?
Us queda lloc a la biblioteca? No, a la biblioteca no teniu lloc.
A la biblioteca, espai, algun espai per fer-lo?
No, espai, no, espai de
temps.
Claro, no ho dic perquè hi ha tants grups de lectura a la Biblioteca sí. Pública de Lleida en marxa que és que no en podem fer ni un mes, però mira, ara m'ha vingut això al cap. Re, a embolicar, a buscar-nos feina,
sí,
que no en tenim
no en
suficient.
Tenim.
Bueno, Anabel Ramos, escolta, com sempre, un plaer tornar-te a veure aquí assegut als estudis amb un llibre a les mans que ho tornaré a recordar al final de l'espai, però que sapigueu que tots els llibres que ens recomana l'Anabel els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Uh-huh.
Aviam, quin recomanes avui?
Doncs et recomano un que va ser una sorpresa, perquè així com la setmana passada vaig recomanar Los Ingratos...
T'ha sorprès un llibre?
Sí, me sorprenen molts llibres, però aquest no... Bueno, el desconeixia. Jo coneixia l'anterior, el de aquest que us vaig recomanar la setmana passada, però aquest, mira, me va aparèixer per les mans i vaig descobrir-la. L'autora no la coneixia. Se diu Jessica Anthony, és nord-americana, i va publicar un llibre l'any 2025 que es diu Cop Magistral, Golpe Magistral, en castellà. Està editat per Gato Pardo Edicions i en català per Angle Editorial. És una història molt curiosa. Ens explica... Bueno, ens traslladem en època, a part de l'espai, perquè estem als Estats Units, al 3 de novembre de l'any 57, quan l'Sputnik 2 orbita sobre la Terra amb la gosseta Laika dins de l'Sputnik. I en aquest mateix moment trobem una família, una parella, amb dos fills, que és diumenge, ell decideix, bueno, va a missa, i s'emporta els seus dos fills i ella diu que no li ve de gust aquest dia i llavors se queda a la piscina dels apartaments on viuen. Se queda a la piscina, el que va començar sent només com me vaig a fer un bany, al final resulta que es queda tot el dia a la piscina. L'home torna de missa, se'n va a jugar al golf i la dona encara està a la piscina. Durant tot aquest temps que la dona està a la piscina i ell està entre missa i jugant al golf, doncs ells dos van pensant, no?, en el seu matrimoni, en la seva vida,
vaya,
en què és el que ha passat, quines decisions hem pres i per què les hem pres. O sigui, realment el que sembla una cosa com a banal, no?, me'n vaig a la piscina,
bueno,
acaba sent una espècie de rebel·lió, no? Ella diu, ja, no faré el sopar,
bueno.
Vull dir, ja menjar a la nevera. I,
bueno, això bueno, és que també tenien converses pendents.
Ja tenia moltíssimes converses pendents. És un llibre molt breu, passa només en 8 hores, vull dir, la novel·la, l'acció passa en 8 hores i són...
Ah, bueno, clar, o sigui, la novel·la és només aquest dia.
Aquest dia, sí, sí.
Ah.
I són els pensaments i totes les històries que tots dos han viscut per separat, no? Per què ell es va casar amb aquesta dona i no amb una altra, descobrint per què. Perquè ella també va triar amb ell i no amb un altre, també descobrim per què, no? Descobrim molts secrets que tenen ells dos amagats. I, a més, bueno, una cosa molt, que em va agradar moltíssim del llibre, que el títol... Ella era jugava a tennis, ella, abans, a l'època de la universitat, i el títol del llibre és Golpe Magistral, que és un cop de... Bueno, és un llançament de pilota de tennis. I realment el llibre és la història és com si fos un partit de tennis, aquesta tensió,
toma i daca.
Sí, i un toma i daca i aquesta tensió que és fins que no tires la bola, quan la reculls, com la reculls, aquests silencis.
Caram.
Sí, està molt bé, és un llibre molt breu, són 157 pàgines. Se llegeix en una tarda i mitja, dues tardes, i la veritat és que fa reflexionar molt en això, no? En aquestes coses que ens passen, que anem fent, fins que arriba un moment que ella es va posar dins de l'aigua, a la piscina, però hi ha gent que, no sé, que li passa una altra cosa i dius, ostres, què he fet en la meva vida i cap a on vull anar a partir d'ara?
Mira, salvant les distàncies és com quan un... s'atura una mica.
Sí, sí, sí.
S'atura la vida, vull dir,
sí.
No, l'excusa doncs, pot ser una tarda a la piscina,
sí.
Un passeig pel bosc,
sí.
O sortir a caminar sense rumb per la ciutat, que no sempre ha de ser
sí.
Un passatge idíl·lic aquest de bosc i de posta de sol.
No, no.
Vull dir, a vegades aquí a Lleida enfiles el passeig de Ronda cap avall, que cansa menys, i o Rama d'Aragó, i pots parar a la biblioteca, que és una zona climatitzada i amb espais macos, t'asseus allà, mires... Escolta, jo... No he arribat a cap conclusió d'aquestes, però jo sí que t'he de dir que he estat assegut als cubículs aquests de la
sí.
Biblioteca Pública de Lleida mirant el no-re.
Sí.
A més, normalment m'he assegut a la planta de dalt de tot, mirant cap baix.
Sí.
No, ja no mires a ningú concretament, eh? Es va movent el món, va seguint girant, i em preguntaràs, i què has fet aquesta darrera hora? No he fet res. Has arribat a una conclusió? No. Però he sigut un descans. He desbloquejat pensaments o coses
sí,
que
sí.
Tenia al cap, només no mirant enlloc, com el que diu. Doncs mira.
Jo, salvant les distàncies, m'ha recordat una mica el llibre del peregrinatge insòlit de Harold Fly, que el vaig recomanar, que és un senyor que va llançar una carta a la bústia de Correus i en comptes de llançar la carta decideix portar-la en mà.
Ah, sí, sí, me'n recordo.
I atravessa tot Gran Bretanya, o sigui,
sí,
tot Anglaterra,
sí, sí, sí.
Del sud
llibre.
Al nord. Ell també...
A més, recordo que un oient va trucar preguntant el títol d'aquest que li havia quedat molt
doncs
la sinopsis.
És una cosa molt semblant, o sigui, ella ha fet sempre les mateixes coses i un dia decideix trencar amb tot això i amb l'acte tan senzill de ficar-se dins de l'aigua i no sortir durant tot un dia, 8 hores. I ell, i l'altre, el Harry Quebert, el que va fer és... no, del Harold Fly, el que va fer és començar a caminar.
Sí, sí.
I parar-ho tot.
Molt
doncs
bé.
El mateix.
Molt bé, doncs, llibre de la Jessica Anthony, el
sí.
Teniu en català i en castellà, en català Cop Magistral. Bueno, ja ho veieu, això són un dia de la vida d'aquesta parella i, bueno, no, ja no et pregunto com acaba, perquè...
Acaba bé, sempre acabem
acaba
bé.
No sé si acaba com el Rosari de l'Aurora.
Acaba com ha d'acabar.
Ja, bueno, a veure, acaba com ha d'acabar, això no em diu res.
M'ho diu tot.
Perquè també pot ser que, escolta, que parlin i ho arreglin tot o parlin i ho espatllin tot. Bueno, vols saber com acaba?
Cap a la biblioteca.
Claro, te'n vas a la biblioteca pública i allí el tens, Cop Magistral, 155 planes. Per tant,
sí.
És relativament ràpid de llegir. Dóna-li un cop d'ull, dóna-li una oportunitat. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, bona setmana.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Esta temporada disfruta del cascabel de siempre con más novedades que nunca.
El prime time más visto de la TDT se renueva para seguir ofreciéndote el análisis de la actualidad con el rigor y los valores que nos caracterizan, con más y mejores colaboradores que nunca, pero con el entusiasmo y la pasión de siempre. Te espero aquí, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, en El Cascabel. 13. Siempre contigo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que parlem ja de noves tecnologies, ho fem des de l'InfoCope Lleida, ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que després allí hi ha la versió extensa. Allí parlem de més temes i dels que hem parlat doncs, de manera molt més extensa. Com sempre, avui hi ha l'equip al complet, això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal, bon dia?
Hola, què tal, Ricard?
I tampoc sense el David Casero. David, què tal, buenos días?
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, va, sorpresa, de què parlem avui?
Vinga, va, som-hi, perquè ja ho vam anunciar la setmana passada que aquesta setmana Apple presentava el seu gran esdeveniment. La companyia de Cupertino ha presentat els seus nou iPhone 17 i el seu sorprenent iPhone R, el més prim de la història, i que, a més, suposa que el comiat definitiu de les targetes SIM físiques. Els iPhones arriben amb pantalles més potents, càmeres millorades i iOS 26 sota el braç, amb noves funcions que tindrem molt aviat. Però no només això, també han vist la llum els nous Apple Watch Series 11 SA3 Ultra amb novetats de salut, pantalles més resistents i fins i tot cobertura per satèl·lit. I per acabar, els iPods Pro 3 que tradueixen idiomes de temps real i fins i tot controlen el ritme cardíac. Tot plegat, un autèntic festival de gadgets que marca el futur de l'ecosistema Apple.
Molt bé, doncs, com que ja tenim el David Casero aquí, parlem de què passava fa, no sé si
Venga,
molts
va,
o pocs anys.
L'efemèride de David, fins a quin any viatgem?
Pues mirar, un 10 de septiembre de 1991, en Finlàndia, el senyor Linus, con ese Torvalds, liberava la primera versió de Linux, un sistema operatiu libre que con el tiempo, bueno, pues se ha convertido hasta el día de hoy en la base de programación de todos los servidores, de todas las supercomputadoras, de móviles Android y hasta de las misiones espaciales. Sí. Un proyecto estudiantil a sostén de la tecnología global. Y así cerramos las efemérides tecnológicas de hoy, con un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1991 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara, si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, uns friquis, friquis, tequis, tequis, en antena. I ara, Ricard, comença...
La tertúlia fric.
I avui, doncs, tertúlia totalment Apple. A veure, David, per on vols començar? iPhones?
Resumen rápido de cómo fueron además, mirar, presentó AirPods, los AirPods Pro 3, con más batería, cancelación activa de ruido, dicen que la más efectiva del mundo, con resistencia IP57 y además con inteligencia artificial, con Apple Intelligence para poder hacer un montón de cositas como poner los dos dedos y que traduzca cualquier idioma en tiempo real. No solo traduce palabras, también contexto. Los Apple Watch 3. El Serie 11, con más de 24 horas de batería. El Apple Watch SE 3, una caña a 249 euros. El Apple Watch Ultra 3, que además de muchas conectividades y más de 40 horas de servicio, tenemos hasta conectividad satelital por si nos quedamos sin cobertura móvil. Y finalmente, ¿qué presentó? No 3, sino 4 iPhones 17. El iPhone 17, el iPhone 17 de Pro y Pro Max y el nuevo iPhone 17 Air, el teléfono más delgado del mercado.
Doncs bé, vols saber què porta cada aparell? Te'n parlem de manera extensa a tots, bueno, al nostre podcast. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens ha quedat re, 30 segons per arribar a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, ara sí que et deixo ja amb la programació del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Ha estat amb nosaltres avui l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, amb ell. Doncs hem obert curs polític i curs radiofònic, pràcticament. Hem parlat de coses i ens n'hem deixat segur. Saps que tens el nostre número de WhatsApp per si vols fer qualsevol comentari. 664-526-180. Des de Lleida, i tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres i bona diada.